divendres s'acaba el febrer musical amb en Joan Vives. També us avancem que el divendres 10 de març anirem a l'Auditori a escoltar un concert de Brahms. Tenim entrades de platea i el preu de l'autocar més l'entrada és de 30 euros pels socis i 32 pels no socis. De totes maneres, aquest divendres hem de fer la reserva ja de les entrades a l'Auditori. Per tant, si esteu interessats, feu-ho abans d'aquest dia. I ara anem per la conferència d'avui amb el professor Manuel Oller Rodríguez. És llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i doctorat en Història per la Universitat Pompeu Fabra. És professor titular en Història i Cultura de la Xina Moderna i Contemporània del Departament d'Humanitats de la UPF i coordinador de màster d'estudis xinesos a la mateixa universitat. Les principals línies de recerca que desenvolupa són la Xina marítima, les relacions i percepcions entre la Xina i Europa entre el segle XVI i XVII i la història de la diàspora xinesa al sud-est d'Àsia. Exerceix la crítica literària a la revista L'Avenç i en el suplement Cultures de la Vanguardia. És autor de llibres, entre d'altres, La invenció de Xina el 2001, L'empresa de Xina de l'Armada Invencible al Galón de Manila del 2002, Made in China, el despertar social, político i cultural de la Xina contemporània del 2005 i La Xina que arriba, perspectives del segle XXI del 2009. Com a traductor, ha traduït del xinès poemes de Li Qinzhao, Reduccions 2005, i l'assaig de Gao Xinjiang, La raó de ser de la literatura del 2004. I juntament amb Xun Xunxin, el recull Contes estranys del pavelló dels lleures, el 2001. Avui el professor Manel Oller ens parlarà de claus per entendre la Xina d'avui. I com cada setmana, us recordem que silencieu els telèfons mòbils. Moltes gràcies.
Bé, bon vespre. Encantat de tornar. Fa uns 10 anys així havia fet ja una xerrada aquí i alguna cosa relacionada amb la Xina, però no sé exactament quina era. I a la xerrada d'avui el que intentaré és posar algunes claus, algunes perspectives per entendre algunes de les paradoxes en les que ens enfrontem davant de la Xina i que, dels malentesos i també per veure un país que en poques dècades ha passat de ser molt remot, llunyà i que semblava que no tenia res a veure amb nosaltres, a cada cop més està a l'escena internacional influint, a l'escena econòmica influint, etc. I també present en el nostre dia a dia. Llavors faré una, arrencaré una mica, fer una mica d'història i a mesura que m'apropi més al present ampliaré, però recordem doncs, que l'any 1976 és quan va morir Mao Zedong i va acabar un període de, des del 49 al 76 en què podríem dir que governa això, el líder carismàtic inicial de la revolució comunista a la Xina, una Xina que va quedar, de fet, partida en dos. Quan l'any 49 triomfa la revolució, els derrotats es van refugiar a l'illa de Taiwan i de la mateixa manera que la Guerra Freda va deixar dues Alemanyes i a Àsia va deixar dues Corees, també va deixar dues Xines, que és, una es diu República Popular de la Xina, que és de la que bàsicament parlarem, però al final també parlaré de l'altra Xina, que és la República de Xina, que coneixem normalment com a Taiwan. I en parlaré perquè és un, també és un tema candent en el present internacional. Arrencaré del moment en què mor Mao i es passa, podríem dir, d'un comunisme fonamentalista, especialment la revolució cultural entre el 66 i el 76, que és una època de gran radicalisme, de portar a l'extrem l'igualitarisme i el control social en totes les esferes i, diguem-ne, portant també la violència política tot, al màxim, perquè Mao va fer fora tots els oponents que tenia. I quan mor Mao, bona part dels líders que havien estat represaliats van ser els que van protagonitzar la continuïtat la transformació de la Xina posterior. Aquest era el que havia de succeir a Mao. L'any 71 era el cap de l'exèrcit, va morir misteriosament fugint cap a la Unió Soviètica i la successió va quedar oberta. Llavors, també cap a principis dels 70 es produeix un fet que influeix sobre el present, que és que, tot i que la Xina, com deia abans, estava en la fase d'aquest període més radical de la revolució cultural, l'any 71 va viatjar secretament Kissinger a la Xina i el 72 Nixon, i propiciant l'entrada de la República Popular de la Xina a la ONU i la sortida de Taiwan. Aquest encontre, aquesta aproximació entre Estats Units i la República Popular de la Xina té una explicació perquè els Estats Units ja havia perdut la guerra de Vietnam, encara hi eren, però ja sabien que havien de marxar, havien de deixar allò com fos, perquè no trobava manera de guanyar aquella guerra i, a més, en el front intern, és a dir, als Estats Units, l'opinió pública ja estava totalment en contra i havien de deixar algú que vigilés aquella regió per evitar l'expansió dels socis soviètics. I resulta que la Xina de Mao s'havia enfrontat amb la Unió Soviètica i el camp, diguem-ne, socialista, s'havia produït una fractura. Llavors, aquest encontre, aparentment, com contra natura i sorprenent entre els Estats Units més, podríem dir, dretans de Nixon i Kissinger amb la Xina més radicalment, diguem-ne, comunista, fonamentalista, podríem dir, del Mao, de la revolució cultural, es produeix perquè tenen un enemic comú. I això fa que obrin camí cap a unes relacions diplomàtiques que finalment consolidaran el 79, que la Xina entri a la ONU, i que en quedi exclosa la que fins llavors era el representant de Xina a l'ONU, que era la República de Xina, és a dir, Taiwan. Llavors això té repercussions sobre el present, perquè els Estats Units jugarà amb una ambigüitat a partir de llavors, en què pacta amb la Xina la idea de que accepta que hi ha una sola Xina i que algun dia s'haurà de reunificar, però que això s'haurà de fer de forma pacífica i que no es podrà, diguem-ne, considerar en cap cas una annexió o una cosa d'aquest tipus, sinó que hauran d'arribar a algun tipus d'acord. A partir d'aquí es produeix aquesta transició que porta a l'arribada al poder de Deng Xiaoping. Quan mor Mao, arriba al poder Deng Xiaoping i s'obre una fase que es coneix com la fase de la reforma i apertura, i és la que marca aquesta situació que a vegades ens desconcerta respecte al règim xinès, perquè és un règim que serà alhora socialista i es definirà també de mercat en la seva Constitució, és a dir, comunista i capitalista alhora. No deixarà cap d'aquestes dues expectatives en marxa i ara veurem que això doncs, marca... Deng Xiaoping havia estat un líder d'una llarga trajectòria i era un dels represaliats per Mao i el que fa és obrir la Xina a la inversió estrangera, obrir la Xina a l'aparició gradual, molt gradual, del mercat, de la possibilitat que els xinesos obrin petits negocis, que obrin botigues, etc. Però ho fa molt gradualment i sense desmantellar l'economia socialista, és a dir, sense desmantellar el control del partit sobre la societat. Llavors, va començar amb la creació d'unes zones econòmiques especials, com una mena de zones franques on els estrangers hi podien invertir, però la resta del país seguint amb el seu règim anterior. Decideixen també que no poden desprendre's del tot de la figura de Mao, tot i que havia estat el que els havia perseguit i els havia criminalitzat, els havia portat als camps a carretejar fems, etc., perquè té massa ascendent simbòlic sobre la Xina. Llavors fan un judici que diuen Mao va estar encertat en un 70% i equivocat en un 30%. I altres, en un altre lloc, diuen va estar totalment encertat fins al 66, però a partir del 66 doncs, va caure en errors que el van portar això a un extremisme, i etc. Llavors, també en aquest moment es reverteix la política de tipus demogràfic que havia estat fins llavors de caràcter natalista, tot i que als anys 70 havien començat ja amb mesures de contenció. Fins llavors la política de Mao havia estat com més revolucionaris, com més xinesos, com més pagesos millor, i per tant tingueu molts fills i creixem i siguem molts. Això a partir d'un moment era com va portar un creixement accelerat de la Xina, que es va començar a intentar frenar a partir de l'aparició de la política del fill únic, que és una política que s'implanta al 80, 79-80, i que no va ser, diguem-ne, reformada totalment fins fa 3-4 anys, on es va començar a permetre tenir 2-3 fills. De fet, fa pocs mesos ha estat notícia a la Xina perquè ha entrat en xifres negatives, és a dir, de creixement menys zero, és a dir, que està per sota de... Llavors, aquesta política fill únic, potser el problema que ha tingut és que s'ha allargat més del compte, i això té uns efectes secundaris forts perquè, d'una banda, ha portat, sí que ha estat exitosa en frenar aquest creixement desmesurat de la població, però en canvi ha tret un dels punts forts de l'economia xinesa, que era aquesta mà d'obra infinita, disposada a treballar molt per molt poc, perquè l'ha anat reduint, i això farà que també es creï aquesta piràmide de població cada cop més amb un gruix de població envellida, amb una massa de població treballadora més baixa. I això serà un dels problemes que haurà d'afrontar. També la política del fill únic tenia uns efectes secundaris de caràcter relacionats amb el gènere, podríem dir, perquè la creuada, aquesta política, amb les pautes de matrimoni i les creences tradicionals sobre tenir un primogènit, un fill mascle que continua el cognom, però més que això, sobretot, tenir algú que quan siguis gran et cuidi, perquè les reformes dels anys 80-90 van portar que l'Estat es va desentendre de les prestacions socials. I la tradició confuciana deia els pares els han de cuidar els fills quan estan grans, i per tant el fill gran és el que haurà de mantenir els avis, els pares, a la gent gran. Clar, si tenies una filla, les pautes matrimonials xineses fan que quan et cases i ets una noia vas a viure a casa del marit, i aquí has de cuidar els sogres, no els teus pares. I per tant, tenir una filla era molt mal negoci, des del punt de vista que quan fossis gran, no, si només podies tenir un fill i era una filla, aniria a parar a cuidar uns altres que no tu. Això va propiciar que hi haguessin, diguem-ne, abandonaments de nenes, també, diguem-ne, a partir del moment que es podia saber el sexe del fetus, doncs hi haguessin avortaments selectius, i també, doncs, diguem-ne, un procés de desequilibri demogràfic. Bé, per tant, aquestes polítiques que, com moltes coses en Xina, tenen llums i ombres, com a tot arreu, però allà tot molt magnificat. Bé, aquesta política, de fet, venia a continuar també les idees de Zhou Enlai, que havia estat el número 2 de Mao tot el temps, des del principi, que és una persona menys coneguda, però que era el primer ministre i cap de la diplomàcia, i al seu últim discurs, també va morir el 76, va plantejar que la Xina s'havia de modernitzar i havia de fer les quatre modernitzacions, i per tant la nova política xinesa posterior al 76 està en la idea aquesta de que no cal que, per ser un país comunista, no cal ser un país pobre, sinó que ha de desenvolupar-se, ha de créixer, ha d'enriquir-se, i això s'ha de fer a través d'una reforma i apertura, que són com dos mantres que repetiran constantment a la Xina fins fa pocs anys que han deixat de ser usats. Quan volien dir reforma, volia dir reforma sobretot de l'exèrcit, d'agricultura, de l'economia, d'aspectes de la cultura, però no de la política. La política quedarà intocada pràcticament. L'apertura era apertura al món, sobretot això, a la inversió estrangera, però també una apertura a la cultura, a la informació, etc. En aquesta frase hi ha una dita que va dir Deng Xiaoping als anys 60, que després aquí es va fer famosa perquè quan va visitar Felipe González la Xina als anys 80 la va portar i la repetia, que és que no importa si el gat és blanc o negre, que el que importa és que caci ratolins. Aquesta mena de pragmatisme, és a dir, deixem la ideologia al darrere, l'important és els resultats. Llavors això el Felipe González dels anys 80, d'aquesta socialdemocràcia que estava tornant cada cop més liberal, doncs li va encantar la frase i la repetia sempre. Bé, això va portar a la introducció de l'economia de mercat amb un gradualisme que va portar també una relaxació a la pressió controladora de l'Estat, a una descentralització de l'economia, a una entrada en la globalització, i aquí diu que el procés de globalització que hem viscut en les últimes dècades ha tingut com a un dels principals beneficiaris i protagonistes la Xina, perquè bona part de la indústria internacional es va deslocalitzar allà, perquè va entrar, diguem-ne, en el de capitals i d'inversions, va portar a la Xina a una posició molt important. També va portar a una progressiva aparició d'una estratificació o polarització, és a dir, a una aparició d'alguns que de seguida s'enriquien, que es feien rics abans que els altres. Això al principi ho justificaven dient si alguns s'enriqueixen primer, arrossegaran a la resta, i la societat xinesa, doncs, si no vols per força, ho va acceptar, ho van veure així. Però va també portar a tensions, que veurem després doncs, que esclaten i tindran conseqüències, perquè es va començar a produir un dels grans problemes d'un règim on no hi ha separació de poders, que és el de la corrupció, en el sentit que es tendia a privatitzar els beneficis i a socialitzar les pèrdues. És a dir, que es quedaven al cotxe de l'empresa, es quedaven a l'edifici de l'empresa, després en feien fora tothom. És a dir, hi havia... I començava a aparèixer també que les elites, sobretot els familiars dels grans dirigents, o en general dels dirigents del partit, eren els que començaven a fer diners, a tenir la possibilitat d'aquest accés al mercat d'una manera més ràpida. També es produeix en aquest moment un augment de la desequilibri camp-ciutat i en el pla, podríem dir, social, cultural, una de les coses que apareix és també la irrupció d'unes tendències culturals molt diversificades. A mesura que el partit relaxa la pressió i deixa que la gent s'expressi i digui coses, de cop als anys 80 es comença a traduir tota mena de literatura, es comença a traduir tota mena de filosofia, és possible fer un art més avantguardista, diferent, i llavors es produeix el que es coneix com la febre cultural, es comencen a poder també expressar idees singulars, personals, ja no només pensant en una cultura que estava molt orientada a la propaganda fins llavors, per exemple, els diccionaris, quan definien la paraula amor, parlaven d'amor a la pàtria, amor al partit, però l'amor romàntic, podríem dir, una cosa considerada burgesa, fora del camp possible. Una altra dinàmica que s'engega en aquells anys 80, 90, etc., és un gran procés de migració, però sobretot de migració camp-ciutat. Clar, la Xina en termes absoluts, pensem que la Xina són uns 1.400, 1.450 milions d'habitants, és a dir, gairebé un de cada cinc persones del món és xinesa, per tant, estem parlant d'un país que a nivell demogràfic té una importància i un volum molt gran, i es produeix un procés accelerat de migració camp-ciutat, perquè on s'està produint aquesta efervescència econòmica és a les ciutats, sobretot a les ciutats costaneres, Canton, Shenzhen, Shanghai, etc., aquestes grans ciutats, però també a les capitals de província, i entre 300 i 400 milions de persones en poc menys de 15 anys van des del camp a la ciutat, migren del camp a la ciutat. I a més això es produeix en un context complicat, perquè complicat en el sentit de que tal com passa, també passa entre nosaltres, a Europa, etc., que tenim aquesta, respecte a la migració, aquesta mena d'actitud hipòcrita que per una banda posem lleis que la restringeixen molt, però per altra banda creem condicions d'atracció econòmica que la afavoreixen. I això fa que hi hagi molta immigració il·legal. Llavors els xinesos, dintre del seu propi país, es produïa molta migració il·legal perquè els xinesos tenien una figura que és tradicional però que el règim de Mao la va reinstaurar o la va reutilitzar, que es coneix com el Hukou, que és el permís de residència local, que feia que si tu havies nascut en un poble no tenies dret a emigrar a un altre lloc. Així. És a dir, no pots traslladar-te pel país com volguessis, només ho podies fer amb unes condicions molt específiques, perquè guanyessis una plaça d'alumne en una universitat, perquè diguem-ne, tinguessis un contracte de treball tancat, etc. Però en principi no podies lliurement moure't d'un lloc a l'altre. Això va provocar que hi hagués molta migració il·legal i, per tant, molta gent que traslladant-se del camp a la ciutat, es convertia en un sense papers, tant sense papers com un subsaharià que corres per aquí, sense drets a escolarització ni hospitalització, etc. Inclús a nivell demogràfic es considera que a la Xina hi ha entre 30 i 50 milions de persones que són població flotant no censada, és a dir, que no existeixen perquè s'han traslladat de lloc, han desaparegut de la mirada de l'Estat i viuen doncs, a les obres o a les fàbriques, etc., sense contracte, etc. Per tant, hi ha un procés de mobilitat social molt gran que va paral·lel a aquest procés de creixement econòmic, d'una economia que creix molt ràpid a partir de que s'allibera l'energia econòmica que ve de la inversió estrangera, però també de les possibilitats de transformar. Hi ha un pensador que es va posar de moda fa uns quants anys, que es diu Bauman, que va parlar de la modernitat líquida per descriure aquella mena de societat en la que som, on les coses estan constantment canviant, on no hi ha res sòlid, on... I ell, que venia, o que es referia bàsicament a l'Europa de l'Est quan va introduir aquest concepte, parlava del pas d'una modernitat sòlida, una modernitat líquida, és a dir, a un lloc on passes de ser ciutadà a ser consumidor, on la feina que tinguis ja no serà mai més segura, ja no és aquell món com el dels nostres pares, els nostres avis, on tenies un ofici i sabies que més o menys es faries tota la vida, constantment el que saps ja no deixa de servir-te, on l'Estat es desentén de les prestacions, etc. I la Xina experimenta aquesta transformació també. Mantenint-se el règim socialista, unes coses que passen a partir dels anys 80 és que es desmantellen les comunes, llavors els pagesos els donen les terres a les famílies en ús de fruit, però també els diuen, amb aquestes terres us heu de mantenir, us heu d'espavilar. Clar, després, al principi els hi va molt bé i potser els primers que toquen diners calents són els pagesos, sobretot els que viuen prop de les ciutats, perquè poden anar al mercat a vendre les coses, poden anar muntant a paradeta, però a la llarga els hi van pujant els preus de la llum, totes les despeses, i es van empobrint, i per això volen marxar. I a més no tindran cobertures de cap mena, ni socials, i si volen portar el fill a l'escola hauran de pagar, és a dir, començaran a haver de pagar per tot. Aquesta liquació de la massa social, que abans era granítica, uniformada, tothom vestit igual, tothom pensant igual, tothom llegint els mateixos llibres, les mateixes poques pel·lícules, es liqua en tots els sentits. És a dir, que hi ha una mena de torre més gairebé gasosa, més que liquada. Llavors, apareix, com deia abans, aquest quadre ens parla d'un funcionari que està rebutjant regals, perquè un dels temes recurrents i un dels temes que serà problemàtic, com deia abans, és el de la corrupció. De corrupció, aquí mateix no podem donar gaires lliçons a Xina ni a cap banda del món, però diguem que pels xinesos el fet que no hi hagi aquesta separació de poders i hagués tanta oportunitat de guany econòmic, feia que també bona part de la població veiés cada cop més amb desconfiança i amb poca simpatia com aquests líders, els familiars dels líders, eren els més rics, eren els que muntaven les fàbriques, els que escalaven les coses, etc. Llavors, hi ha també una reaparició de la cultura tradicional, perquè un dels trets de la revolució cultural, de l'última dècada del maoisme, va ser el tancament de tota connexió amb el passat, és a dir, tots els llibres antics, totes les òperes, tot el que venia del passat era considerat perniciós, feudalista o no sé què, i alhora també tot el que vingués de fora també era considerat perniciós, burgès, etc. Llavors la Xina doncs, només es podia veure, només es podia cantar, només es podia llegir, només es podien fer una determinada sèrie de coses molt limitades que havien de tenir sempre un sentit patriòtic i èpic i propagandístic. Llavors, l'aparició d'una cultura popular de masses, quan la televisió comença a emetre fins i tot Dallas o obren discoteques, etc., això també per boca. No, i no és només una influència occidental, sinó també, sobretot, una influència de la cultura popular de masses del Japó, de Corea, de Taiwan, d'aquestes societats veïnes que tenen la seva pròpia cultura de masses i que els influeixen. Però la figura de Confuci, etc., també reapareix. Per tant, la societat s'obre molt més al seu propi passat, al món exterior i en tots els sentits. Llavors, pel que fa a les reformes econòmiques, com deia abans, hi ha diversos processos. Per una banda, l'atracció d'inversió estrangera. I aquí l'encontre amb els Estats Units serà clau. Potser el 70-71, quan Nixon i Kissinger es van plantejar apropar-se a la Xina, no ho tenien previst així, sinó que era més un tema geoestratègic, com deia abans, respecte a la Unió Soviètica, però als anys 80, en aquest panorama d'aquesta dominant d'una ideologia també neoliberal amb Thatcher a Anglaterra, amb Reagan als Estats Units, i amb aquesta idea d'obrir els mercats i sense control, fa que la Xina de cop es converteixi en receptora de molta inversió estrangera, moltes fàbriques es col·loquin allà per trobar unes condicions molt favorables, perquè la Xina els ofereix en aquestes zones franques la terra per posar la fàbrica, les condicions fiscals immillorables, infraestructures, i a més un règim estable i gent disposada a treballar molt per molt poc. Per tant, tot ideal per muntar-hi les fàbriques allà. Això és un dels processos que hi ha. L'altre és, com deia abans, en el camp. De fet, la Xina era llavors un país bàsicament agrícola, era un país pagès. De fet, encara avui, encara que pensem en la Xina, els grans gratacels, etc., més o menys la meitat de la població encara viu al camp. Nosaltres estem aquí amb uns percentatges molt baixos de gent que visqui al camp. La Xina encara és molt rural, molt agrícola, i per tant encara és un sector important. I fins i tot podríem dir que expressament no han fet una mecanització del camp o una concentració de les parcel·les per fer un camp molt eficient, perquè deixarien tanta gent sense feina que no els hi convé. Llavors prefereixen que hi hagi un camp, diguem-ne, que encara és tradicional, podríem dir, i que ocupa bona part de la població xinesa. Però el que van fer a principis dels 80 és desmantellar les comunes. Les comunes era un sistema que havia introduït el període maoista de col·lectivització total de la vida de les comarques, etc., al voltant d'una única unitat de producció. I a partir d'aquí la terra es dona, com deia abans, a les famílies en ús de fruit. Durant 40 anys poden disfrutar-la. La propietat de la terra sempre és de l'Estat, a la Xina, i si tu tens un edifici, també, i per tant el poden tirar a terra si volen. Per tant, diguem-ne que la terra sempre és de l'Estat, però i també la terra del camp. Això va fer que hi hagués en els anys 80, al principi, una efervescència del món rural, perquè la gent va començar a poder tenir un hort, unes gallines i vendre-ho i tal, i per tant a fer diners i a sortir-se del que era estrictament una economia molt, molt, molt precària. I una altra dinàmica, reformes econòmiques, van ser la permissivitat d'un primer sector privat, que al principi era només d'autoocupació, és a dir, de muntar una botiga, un taller, alguna cosa, no de tenir empleats, després de tenir pocs empleats, és a dir, no era de muntar grans fàbriques, però la possibilitat que sortissis, per dir-ho així, de l'economia subsidiada que l'Estat, on l'Estat et donava el que es coneix el vol de ferro d'arròs, és a dir, la sustentació en el camp, en la ciutat sí que ho tenies al principi, la sustentació assegurada, i podies muntar una paradeta, una botiga, un taller, el que fos. Llavors, i finalment, una altra cosa que han fet és descentralitzar l'economia, és a dir, permetre que cada regió, que cada ciutat es financés amb les fàbriques i amb el que tingués en aquella regió i, per tant, competís entre si. Aparegués el mercat també. La Xina és tan gran, és més gran que Europa, des de Portugal als Urals i des de Cádiz fins a Finlàndia, és a dir, és molt gran. Hi ha moltes regions que són gairebé tan grans com França, com Espanya, com Portugal. Per tant, estem parlant d'un país amb una gran dimensió i permetre que competissin entre si les regions o les províncies era també una manera de que, sent propietat pública, es creava mercat. Mercat, per exemple, els que produïen tofu o llet de soja o ous, podien posar-los als supermercats amb una marca determinada i competir i llavors buscar beneficis, etc. L'èxit d'aquestes reformes econòmiques van venir, per una banda, a diferència del que va passar a Rússia quan va caure la Unió Soviètica, és que no van fer un Big Bang, no van privatitzar-ho tot d'un dia per l'altre, s'ho van quedar quatre espavilats, sinó que ho van fer molt gradualment. I aquest gradualisme també va portar a que no desmantellessin l'economia anterior, sinó que el que van fer és anar fent créixer unes illes progressivament amb un sistema de prova-error, primer amb uns pocs ports on permetien la inversió estrangera, després els ports s'ampliaven a més, fins que al final es va permetre la inversió estrangera de tota la Xina. El mateix amb l'economia privada, primer només et pots fer com a autònom, després pots crear un negoci amb uns pocs empleats, després ja més. Això en part era per un càlcul, però també era perquè hi havia tendències en el partit conservadores i més reformistes, llavors entre uns i altres cadascú es tirava d'una banda i feia que anessin a poc a poc. Però això, en certa mesura, ha estat vist com un factor d'èxit perquè els permetia anar controlant el procés i anar corregint els efectes secundaris. Una cosa que els va ser favorable és el fet que estiguessin desvinculades del bloc soviètic, perquè ja s'havien barallat als anys 60, i per tant, quan el bloc soviètic s'enfonsa, no queden afectats per això. Econòmicament, etc., doncs, ells estan vinculats, de fet, a Europa, als Estats Units i al Japó i als països. Llavors, els primers llocs d'inversió estrangera que van obrir va ser al costat de Macau, al costat de Hong Kong, davant de Taiwan, i això té a veure amb, i després van anar creixent cap a altres ports, gairebé tots a la costa, va portar un canvi tan ràpid que, per exemple, aquí veiem una comparació de la ciutat de Shanghai, però aquesta fotografia a dalt no és dels anys 50, ni, és de l'any 92. I això és un Xangai de fa pocs anys. És a dir, que el canvi va ser molt ràpid perquè a la costa, diguem-ne, davant de la costa tradicional del banc del Guaitan, del Xangai, diguem-ne, semicolonial dels anys 30-40, als anys 90, a principis dels 90 hi havia camps, però després aquí és on creix una zona econòmica especial i on creixen els grans gratacels, la torre aquesta de la Perla i tot això. Per tant, és un procés que es produeix amb una gran acceleració, amb una voluntat també, per exemple, en el cas de Xangai, de convertir Xangai en alguna cosa que desplaci la centralitat econòmica, financera, sobretot, que tenia abans Hong Kong. L'estratègia respecte a Hong Kong era anar-li traient a poc el paper d'interfície amb l'economia mundial i portar-lo més cap a Xangai. Llavors, pel que fa al percentatge d'on venia aquesta inversió estrangera, és interessant de veure que la majoria venia a través de Hong Kong o de Taiwan. I per què de Hong Kong a Taiwan? Perquè Hong Kong era com la via d'entrada, passaven per allà, i els bancs allà ho canalitzaven, però sobretot el que venia a Hong Kong era de xinesos d'ultramar, és a dir, xinesos a Hong Kong mateix, de Malàisia, d'Indonèsia, de Tailàndia, és a dir, els principals inversors en aquest creixement econòmic accelerat xinès dels 80-90 són xinesos que viuen fora de la Xina, sobretot al sud-est d'Àsia, on hi ha uns 30 milions de xinesos per allà. També taiwanesos, i fixeu-vos, als Estats Units, tot just el 7%, semblant al del Japó, etc. Això als anys 90. La inversió estrangera es concentra sobretot a la costa, i aquí veiem també la presència d'aquests inversors que venen xinesos, diguem-ne, de la diàspora xinesa, de la migració xinesa, o de les altres Xines, de Taiwan, de Hong Kong, de Tailàndia, d'Indonèsia, que inverteixen molt en aquesta Xina que està delerosa de rebre diner estranger per posar-hi fàbriques i per deslocalitzar, etc. Això no ha parat de créixer fins fa pocs anys, i, per exemple, fins i tot, jo què sé, per posar un exemple nord-americà, però que també lliga a Taiwan, els Apples, tots els iPhones i tot això es fabriquen, es conceben, abans els feien als Estats Units també, però perquè en aquest moment decideixen fabricar-los a la Xina, es conceben i es dissenyen i etc. a Silicon Valley, a Califòrnia, però es fabriquen a la Xina i els fabrica una empresa taiwanesa que es diu Fuxicom, que té unes fàbriques de 100.000, 200.000 treballadors ensemblant peces. Llavors, el tipus d'inversió estrangera i el tipus de fàbrica que predomina a la Xina, aquesta dels 80, etc., és una fàbrica d'ensemblatge, de poc, diguem-ne, on el que prima és la mà d'obra que està això disposada a posar-hi molta feina, etc. Però, clar, tot aquest procés es produeix també un procés de transferència tecnològica. És a dir, els xinesos van aprenent a fer mòbils, van aprenent a fer diguem-ne, tota l'enginyeria implícita en totes aquestes coses que estan ells ensemblant i muntant, i per tant a partir d'un cert moment començaran a poder fer-ho ells mateixos, ja no depenent tant dels estrangers. Llavors, això genera també que aquesta Xina que es converteix en la fàbrica del món comença a ser molt dependent o molt necessitada de recursos, sobretot energètics, perquè si la Xina té una mà d'obra infinita que no se l'acaba mai, en canvi el que li manca és això, és recursos naturals, recursos sobretot energètics. Llavors, encara és molt dependent del carbó, i per això ara quan va haver l'any passat les rondes aquestes per reduir la carbonització de l'economia, els xinesos deien, farem però més lentament, perquè la seva economia encara té uns percentatges molt alts, i són molt dependents també de la importació de petroli, i per tant, i en general han fet aquesta voluntat de captar capitals estrangers i també de captar recursos energètics han fet que hagin tingut fins ara, fins als últims anys, ara veurem que hi ha un canvi l'última dècada, hagin tingut des dels 80 fins als 2000 una política exterior molt amigable amb totes parts del món, buscant captar les inversions, col·locar els seus productes i rebre també en aquells països productors de petroli, tant fossin Rússia, fossin Iran, fossin els Emirats Àrabs, fossin Venezuela, fossin Nigèria, és a dir, tots els països que facin petroli, la Xina hi vol estar bé I, per exemple, a l'Orient Mitjà, que ara fa poc ja han viatjat, ja va viatjar el president de l'Iran a la Xina, però volen estar tan de bones amb l'Iran com els seus enemics de la regió, que són els Aràbia Saudita, i per tant volen estar bones amb tots, perquè volen assegurar-se que el petroli els arriba per totes bandes i que no els hi falti. Per tant, aquest és una diplomàcia econòmica i una diplomàcia molt orientada a assegurar-se la... Però després d'això seguim en parlant. Això no vol dir que no hagin també apostat per les energies renovables i, per exemple, és el país del món que té més embassaments, però clar, en termes absoluts, en percentatge encara són pocs els embassaments que té. I també és el país que creix més ràpid en energies eòliques, etc., i que controla bona part de la tecnologia turbines, etc. Però segueix sent uns percentatges molt baixos per les seves necessitats, però ja han apostat molt fort. També han apostat molt fort per l'energia nuclear, i ara estan tirant tot de plantes nuclears en diferents bandes. Llavors, tot i que ha estat un país que tenia més aviat això, rebre inversió, rebre diguem-ne, això, productes de primera necessitat per poder funcionar, també ha començat a crear fàbriques, ha començat a tenir empreses que tenen una projecció internacional, sobretot petrolieres, constructores, és les principals empreses xineses, però també relacionades amb les tecnològiques, i algunes d'elles ja les tenim entre nosaltres com molt quotidianitzades. Per exemple, aquesta app que es coneix com a TikTok, de vídeos, etc., és una versió occidental del Douyin, és una empresa xinesa. I per tant és una i també entre nosaltres hi ha algunes plataformes de compra i venda de online com lligades al món diana de la compra això online, pues, que també són xineses, etc. Llavors, com deia abans, el sector estatal no va desaparèixer de cop, sinó que el que ha anat fent és perdre percentatge, perquè creixia el però alguns sectors claus segueixen sent estatals. Per exemple, tot el sector financer, tots els bancs, etc., són estatals, són de control estatal, no hi ha banca privada. Això va fer, per exemple, que la Xina, quan la crisi econòmica aquella, la crisi financera del 2008, 2009, 2010, provocada per els bancs nord-americans i les subprimes i tot l'embolic aquell, els xinesos van quedar indemnes, mentre totes les banques internacionals van quedar contaminades i enfonsades per això, els xinesos d'això van sortir reforçats, en certa mesura. I tenen tot de sectors que consideren que són estratègics, són claus i allà no s'hi pot posar el sector privat. Per tant, en aquest sentit és una economia que també, tot i ser diguem, permetre el mercat i l'inversió estrangera, etc., segueix tenint una forta presència a l'Estat i a més és fortament regulada també. Regulada i desregulada, perquè és una mica Manchester, és a dir, mentre creixi, muntar un negoci, etc., es permet, però alhora, si estratègicament interessa, s'intervé molt. Per exemple, els últims anys on hi ha hagut un gir, vaig anunciant-se pels últims anys, els últims anys hi ha un enduriment, un canvi de rumb, i per exemple, el nou règim de Xi Jinping decideix que ha de posar fre, per exemple, a la progressiva influència de les empreses tecnològiques, de les plataformes de xarxes socials, etcètera, que la Xina és un ecosistema diferent, allà no tenen ni Facebook, ni Twitter, ni tot això, sinó que tenen les seves pròpies xarxes socials, les seves pròpies plataformes, però els comencen a controlar perquè no tinguin més informació que l'Estat, és a dir, la informació l'ha de tenir tot l'Estat, no pot tenir contrapoders i, per tant, comença a fer operacions de control molt fort i d'intervenció i fins i tot de fer desaparèixer de circulació alguns líders d'aquestes plataformes per posar l'ordre que no hi hagi de ningú que acumuli poder per poder-li fer ombra o per poder influir. Bé, si ho mirem a llarg termini, aquest procés de creixement accelerat des dels 80 fins ara representa potser el país del món on més gent, o la situació del món en què més gent ha millorat de nivell de vida en menys temps. És a dir, aquesta Xina, que eren 1.000 i alguna cosa milions, ha crescut, ha millorat molta gent amb un creixement continuat de l'economia al 10%, al 12%, ara estan els últims anys pels 5, 6, etc., però amb un creixement molt ràpid fa que molta gent millori de nivell de vida en molt poc temps. En 30 anys, de cop, això és una realitat. És cert que també provoca una polarització. Alguns s'han enriquit moltíssim i altres doncs, estan amb una situació millor, però encara amb una certa precarietat. Si ho mirem a llarg termini, la història econòmica ha anat veient, quan ha sortit a mirar-se només a Europa o a Euroamèrica, ja ha començat a veure l'economia mundial, s'han adonat que, per exemple, a principis del segle XIX, gairebé el 35% del PIB, és a dir, la producció mundial, era la Xina. I això, hi ha una gran caiguda i ara hi ha una recuperació. És a dir, que l'economia xinesa, això era perquè abans de la revolució industrial, el país que tenia més gent treballant, i a més treballant amb un règim endreçat i eficient, com era el sistema imperial xinès, en aquell moment, doncs, tenia aquesta... El que vull dir és que la Xina, de finals a vegades ens ho mirem com si sempre els europeus hem estat al centre del món, els més rics, els més gestos, els més no sé què, però fins a principis del segle XVIII-XIX, fins i tot això ho constataven els europeus quan hi viatjaven, al segle XVII, al segle XVIII, deien, aquí l'agricultura és molt més eficient, tenen unes infraestructures hidràuliques molt més eficients, tenen un estat que aquí l'estem construint encara, l'estat modern, que sigui capaç de recaptar impostos, de fer una burocràcia, de tenir un sistema que no estigui condicionat pels aristòcrates, etc. I, en canvi, els xinesos ja portaven, un dels invents xinesos, el paper i la pólvora, són les oposicions. És on començava a fer oposicions ja fa 1.600, 1.700 anys. I, per tant, hi havia un accés meritocràtic al poder, hi havia un sistema burocràtic molt eficient per recollir impostos, per governar el país, i s'accedia al poder a través d'uns exàmens, etc. Llavors, el que vull dir és que la Xina, sobretot a nivell asiàtic, tenia una preeminència, una economia molt desenvolupada, i també hi havia un comerç, per exemple, a nivell internacional, bona part de la plata mexicana, la plata peruana del Potosí a través de Mèxic, el galeón, passava cap a la Xina. És a dir, que hi havia una connexió amb l'economia mundial perquè el galeó de Manila i també el que era la ruta portuguesa i després les companyies d'Índies van globalitzar ja l'economia connectant amb la Xina a través del comerç de productes com la seda, les porcellanes, les espècies, etc. Per tant, hi havia circulació de metalls preciosos, sobretot la plata, que els interessava molt. Per tant, el que vull dir és que la Xina té una caiguda, aquest imperi xinès cau per raons diverses. Els xinesos pensen, amb una certa raó, però no tota, que això és culpa dels estrangers, perquè els primers, els britànics, són les guerres a l'opi, després s'hi van posar tota la resta, van semicolonitzar la Xina, es van quedar zones de la Xina com a àrees d'interès o zones econòmiques que volien dominar. Després van arribar els japonesos, que van arribar a envair la Xina totalment el 37. Llavors, aquesta mena de constant perdre guerres i perdre sobirania i perdre territori, primer Hong Kong, després mateix la illa de Taiwan, que se la queden els japonesos durant 50 anys, i la riquesa del país, fa que els xinesos vegin que va ser Mao quan el 49 fa fora els japonesos, el van fer fora, de fet, els americans guanyant la Segona Guerra Mundial, però en el seu imaginari va ser ells, quan Mao unifica el país i posa el país a funcionar, etc., hi ha un retorn cap a una nova centralitat. Hi ha un debat històric que parlava de que es produeix a principis del XIX una gran divergència i Europa i Amèrica deixen enrere Àsia i altres llocs que queden enrere perquè no van fer la revolució industrial, i ara està produint una nova convergència, és a dir, un retrobament d'aquests països que havien sigut forts i potents econòmicament a principis del XIX i que ara estan. Llavors, el que vull dir és que hi ha un context, però sobretot hi ha una percepció als xinesos que estan retrobant la posició al món que els havien pres i que els havien pres els estrangers. Llavors, això hi ha una mena de sentit també de... No, el que ells en parlen de superar el segle de les humiliacions. Entre 1839, que és la primera guerra a l'opi, i el triomf de Mao en 1949, aquest segle desplaçat i una mica llarg, que va de mitjans del XIX a mitjans del XX, per ells és el segle de les humiliacions, i llavors a partir d'aquí estan tornant a la posició del món que els hi pertocava i a la glòria, i això fa que també hi hagi una mena d'ideologia neoimperial de reconnexió amb aquesta Xina, que era gran, que era un gran imperi, etc. Llavors, això fa també que, ja en el terreny dels fets, que cada cop més la Xina s'estigui convertint en una economia important a nivell global, ja no només receptora d'inversió, receptora de tal, sinó amb un paper important i sobretot buscant una presència ara el que es coneix ara com el sud global, és a dir, una presència econòmica que no només es centra en les relacions amb Europa i en Amèrica. En Amèrica hi ha hagut unes relacions molt estretes, perquè la Xina va rebre molta inversió americana, com deia abans, els iPhones i tot això els fan allà, per posar un exemple, però a més els xinesos han comprat molta deute pública, és a dir, molta deute americana. Llavors, hi ha unes relacions financeres, econòmiques, que ara que volen desacoplar no els és tan fàcil, perquè ara per raons geoestratègiques voldrien no estar tan implicats, perquè ara estan en una situació en què si un fa mal a l'altre, es fa mal a si mateix. Estan tan aquesta Xina-Amèrica està tan relligada que costa una mica de desmantellar. Però deia que a banda de tenir un creixement en termes absoluts i ser un país que cada cop més té un paper doncs, similar als Estats Units i similar al de la resta del món en què fa el volum econòmic i a la producció, etc., és un país que cada cop més mira cap a tenir influència, tenir inversió i tenir una diplomàcia econòmica cap a Àfrica, cap a Llatinoamèrica, cap al món àrab, cap al món del sud-est d'Àsia, és a dir, sobretot sobre aquells mons que els europeus i els nord-americans han deixat una mica deixats a la mare de Déu i llavors ells s'hi estan posant. I tenint-hi, diguem-ne, un protagonisme i un paper que els sigui beneficiosos a tot, amb ells, però alhora als locals i alhora amb ells fins a cert punt i llavors aquí hi ha contradiccions, ara hi entrarem. Bé, el cas és que creix molt ràpid, creix la desigualtat, no vull entretenir tampoc amb això. Llavors, això fa també que hi hagi uns canvis socials. Aquesta societat es va transformant. Comença a aparèixer, com a la mesura que el partit està permetent flexibilitzar la ideologia, permetent que hi hagi aquesta iniciativa privada en el pla econòmic, etc., però també en el pla cultural, deixa que els individus s'expressin, i mentre hi ha com unes regles o no escrites o una mena de línies vermelles que no es poden trepitjar, que seria posar en qüestió els líders, posar en qüestió el partit, d'una manera que el posi realment en perill, o que ells consideren que la qüestió de la unitat de la pàtria. És a dir, que hi ha uns punts que no es poden tocar, però a part d'això es pot fer el que es vulgui. És a dir, a partir dels 80-90 deixen molt de marge a la dissidència, al pensament diferent, a la creació, mentre no et fiquis, i ells sempre aniran decidint sobre la marxa què és el que està bé i està malament. És a dir, hi ha una línia renegociada constantment entre aquesta societat, aquesta creativitat, aquesta societat civil i creativa que sempre està uns quants passos més endavant, uns quants pobles més endavant del que realment es podria fer, però se'ls deixa anar, però de tant en tant hi ha un cop de porta i diu això no, un cop de puny i això no es pot fer, etc. Llavors, el que serà és que apareixen això, diferents estils de vida, diferents sensibilitats, una pluralitat intel·lectual i cultural. L'aparició d'internet obre també, tot i que des del principi apareix amb un cert control, però el control internet fins dates relativament recents en què hi ha hagut altres factors que ho han fet més eficient, era relativament ineficient, és a dir, que era una mica posar portes al camp, però diguem-ne, hi havia una possibilitat d'expressar-se de sensibilitats diferents. Llavors això és un dels aspectes diguem-ne, que fa que la societat emergeixi, que es torni molt més diversa, plural, etc. D'una manera gradual, però especialment a partir dels 90, 2000, això és molt evident. Hi ha també un procés d'urbanització, és a dir, que una societat que partia d'un 20% de gent que vivia a la ciutat respecte al camp i ara estan cap a uns 50 tants, 60, etc. És a dir, que encara, però tot i així, com és tan gran en termes absoluts, té una xarxa de més, ara són més, això és de fa uns quants anys, té més de 10 ciutats a més de 10 milions d'habitants, 15 ciutats entre 5 i més de 200 ciutats a més d'un milió, quan Europa té tot just 35 ciutats a més d'un milió, és a dir que a Europa ens pensem que estan molt urbanitzats, la Xina està molt més urbanitzada, tot i que en realitat proporcionalment està molt més ruralitzada. Llavors, això m'ho salto perquè això és molt... Llavors, ara he parlat bastant d'economia, una mica la societat, la política. Com ha anat canviant la política? Em deia abans que és un potser ha canviat menys, però algunes coses sí que van canviar, perquè Deng Xiaoping, després d'haver tingut el lideratge de Mao, que va ser, sobretot en la seva última època, un lideratge molt personalista. Mao, de fet, la revolució cultural va ser una mena cop d'estat dintre de la pròpia Xina, perquè a principis dels anys 60 hi havia, a finals dels 50-60, havia propugnat el que es coneix com el gran salt endavant, que va voler fer tres plans quinquenals en un, va voler, bueno, va fer tota una sèrie de mesures esbojarrades, per exemple, matar tots els pardals perquè no es mengessin les collites, fer que el camp produïssin acer, bueno, tota una sèrie de coses que van provocar una mortalitat entre 30 i 50 milions de persones, perquè amb això els pardals i amb xifres inflades, per exemple, de producció, hem de produir, si abans produïa 10.000 quilos, ara heu de produir el doble. Llavors, com ningú s'atrevia a contradir-lo, hem fet el doble. I cada poble havia d'entregar el percentatge que li tocava de gran. Per tant, l'havien d'entregar tot i es quedaven sense res i es morien de gana. Per tant, va haver entre 30 i 50 milions de morts de gana entre els 60 i 61. Això va provocar que Mao quedés apartat del poder durant 5 anys perquè se'l va responsabilitzar directament del que havia passat, perquè ell mateix era ell qui ho havia decidit i havia de ser així. I la Revolució Cultural va ser un cop d'estat per recuperar el poder. Llavors, aquest, per carregar-se tots els líders existents, per desmantellar el partit i posar els joves guàrdies rojos i fer un poder amb un lideratge carismàtic i una mena de culte al líder divinitzat i fanàtic. Quan van arribar els nous líders, Deng Xiaoping i companyia al poder, no volien aquesta mena de lideratge carismàtic, fort, que de per vida. Llavors, l'únic canvi que va fer, que va introduir Deng Xiaoping i que va introduir als anys 80-90, va ser la tendència a buscar un lideratge més col·lectiu, més col·legiat, amb una successió planificada, és a dir, que 8 anys abans ja es decidís qui seria el proper líder, amb uns mandats limitats a 8 anys, i és el que es coneix una mica com el sistema de les generacions. Hi havia una primera generació, una segona generació, llavors anirien apareixent líders que serien com pactes entre tendències al partit que s'havien de posar d'acord i col·locar un tàndem de nous líders. Un règim que tendís a ser més tecnòcrata, més consultiu, buscant l'eficàcia, buscant el creixement econòmic, la riquesa, i per tant amb molts enginyers al poder, amb molts economistes, etc., i no tant amb una mena d'ideologia romàntica que és la que havia dominat fins aquell moment. I alhora, relaxant la pressió sobre la societat, desapareixent el partit de l'esfera pública, menys en el moment que convingués a aparèixer o quan es posés en contradicció el principi d'autoritat. És a dir, una mica, deixeu-nos governar i feu el que vulgueu, però no us hi poseu, una mena de situació així. Llavors, El que és significatiu és que a partir de l'arribada de Xi Jinping al poder el 2012 hi ha un gir de retorn a un sistema més personalista, més autoritari, de presència constant de la ideologia del partit en tot i de control, de nova recuperació del control sobre la societat, de no permetre la pluralitat aquesta que havia anat creixent als anys 80, 90, 2000, 2010. Per tant, hi ha una regressió i un tancament que es justifica en termes defensius, és a dir, estem sotmesos a una ofensiva exterior, a una mena de campanyes d'intoxicació de les forces estrangeres i ens hem de defensar, hem de controlar la situació, hem de controlar el país i hem d'evitar que hi hagi una mena de desmembrament del partit, etc. En termes aquest una mica de mobilització de la població amb una mena d'èpica al voltant de la missió històrica del partit, s'ha de tancar files i hi ha una certa lògica més militarista també i sobretot de que la disciplina del partit s'ha de portar també a la disciplina de la societat. Perquè fins llavors era molt clar, si estaves dintre el Partit Comunista Xinès tenia uns 70, 80, 90 milions de militants i era ben 7% dels xinesos són membres del partit. Els que són membres del partit tenen beneficis perquè es poden enriquir-se, etc., però també tenen moltes obligacions i estan molt controlats i estan sotmesos a una disciplina i una vigilància i un control. El que va passar amb Xi Jinping és que s'ha projectat sobre el conjunt de la societat aquesta idea de control, de vigilància, etc. Llavors, abans de tot això, d'aquest gir, en el pla polític va haver un moment, un fet traumàtic que marca un divorci entre tendències al partit i també entre la societat i el partit, que són els coneguts com a fets de Tiananmen, que la narrativa oficial tendeix a explicar com va uns estudiants que van ocupar una plaça i mira, va passar un tanc per allà, els va aixafar. Però la cosa va ser molt més forta que tot això. No només eren estudiants, sinó que va ser el conjunt de la població De fet, les tropes de l'exèrcit volien entrar a Pequín a dissoldre aquella ocupació de la plaça i durant uns quants dies, una setmana, no van poder avançar perquè la població de la ciutat sortia al carrer a impedir-ho, als afores de la ciutat, etc. Per tant, hi havia una connivència del conjunt de la població en recolzar aquest moviment, on també hi havia treballadors, no només estudiants, i a més no va passar només a Pequín, sinó en més de 15 ciutats diferents van haver moviments, ocupacions de places, universitats, etc. És a dir, que és un moviment general. Què va passar aquella primavera del 89? Doncs tot allò va ser per celebrar o per recordar la mort del que havia estat el líder del Partit Comunista fins al 86. Deng Xiaoping és el nom, diguem, de referència, i és l'arquitecte de la transició, però hi va posar, a partir d'un moment va posar un cap del partit i un cap del govern, i ell des del darrere era el qui manegava els fils. I el cap del partit, Hu Yaobang, a mitjans dels 60, dels 80, va voler fer també reformes econòmiques, no només econòmiques, sinó també polítiques. I el van fer fora, el van defenestrar el 86 i va quedar a casa seva en arrest domiciliari. I quan el 89 mor, aquest cap del partit que havia estat defenestrat i que volia una apertura més gran de la Xina, els estudiants inicialment de la Universitat de Pequín van sortir a recordar-lo, perquè la mort va aparèixer en un racó d'un diari de Pequín, però la gent ho va saber, i van fer manifestacions per recordar el que havia estat aquest cap del partit que a mitjans dels 80 volia reformar la Xina. A partir d'això la cosa va anar creixent i el moviment va tenir, aquest era el pretext, però el que hi havia sobretot era un descontentament social també, perquè hi havia aquesta aparició de la desigualtat, aquesta sensació de corrupció, també hi havia una inflació econòmica, és a dir, que hi havia un malestar econòmic i social fort, i lligat a això també a uns joves que vivien amb una mentalitat molt més oberta, amb unes tendències de vida que estaven molt allunyades d'un règim que encara seguia amb l'ortodoxa i heràtica tradicional d'un partit. Llavors, tot això que porta a que es proclami la llei marcial després d'una ocupació de la plaça Tiananmen. A més, això s'està produint en un moment que la Xina, que la Unió Soviètica s'està desmantellant, i de fet Gorbachev visita, no visita, sinó que tenia una visita programada de visitar la Xina aquells anys, i per tant tot això està també veient-se com el bloc socialista també en general està en crisi, i aquestes manifestacions es clouen finalment amb una repressió forta, que és també, com deia abans, un marcar. Feu el que vulgueu, parleu del que vulgueu, però no qüestioneu el règim polític, la supremacia del partit, la unitat del partit. Perquè, de fet, al darrere d'això també hi havia un sector del partit més aperturista. De fet, els diaris oficials, el Diari del Poble, etc., al principi d'aquestes manifestacions i ocupacions ho saludaven com un moviment de renovació. De fet, els estudiants no és que fossin anticomunistes, cantaven la Internacional, etc., el que volien era una apertura, volien que hi haguessin eleccions al Parlament de membres del partit, però que es poguessin votar, etc. És a dir, que hi havia no era una cosa, diguem-ne, però es va presentar com una mena d'agressió estrangera, manipulada, etc. El cas és que va haver entre uns quants centenars i uns quants milers de morts, no se sap exactament, la repressió d'aquest moviment, i això marca també una mena de gir que va aprofitar Deng Xiaoping per una banda, en el pla polític, dir no ens movem de l'ortodoxia, que el Partit Comunista és el que mana i ningú li pot qüestionar la seva supremacia i la seva única presència i control del país, però alhora li va permetre accelerar les reformes econòmiques, és a dir, acontentar els conservadors o diguem, els ortodoxos i aquells que fins llavors havien posat peròs aquesta progressiva aparició del mercat, etc., el gir cap al mercat es produeix als 90. És a dir, paradoxalment, la repressió política va portar a l'apertura econòmica que havia estat fins llavors molt tímida i molt poc accelerada. Llavors, a partir d'aquí hi ha aquest procés de creixement, podríem dir, de regularització de l'economia, d'aparició de la possibilitat de muntar negocis i de fer el que vulguis, etc. I als anys 90 es produeix també el retorn a sobirania xinesa de Hong Kong. Hong Kong, que havia estat conquerida pels britànics a les guerres de l'opi, l'havien de tornar, i als anys 80 una part de Hong Kong l'havien de tornar perquè els anglesos la tenien només en lloguer, una zona que els nous territoris, però els xinesos diuen no, ens heu de tornar tot, llavors negocien amb Thatcher als anys 80 una situació que és la de que durant 50 anys Hong Kong tingui un règim especial d'un país o sistema, és a dir, que mantingui les seves lleis, les seves llibertats, la seva especificitat al marge del sistema xinès, i els xinesos ho accepten inicialment així. Llavors això porta a que en teoria entre el 97 i el 2046 Hong Kong tingués una diversitat de que no hi hagués una presència xinesa ni política ni militar, etc. El que va passar, i sabem que recentment hi ha hagut uns canvis importants a Hong Kong, perquè dintre d'aquest gir autoritari que es produeix amb Xi Jinping, Xi Jinping comença a tenir pressa per normalitzar la situació de Hong Kong i dient, bueno, el que ens vam comprometre als anys 80 ja no ens siga ara ja no som als anys 80, i ara Hong Kong hauria de convertir-se el més aviat possible en una ciutat xinesa més, com les altres. Llavors comença a fer iniciatives per introduir diguem-ne, elements que els joves, especialment els joves hongkonesos, no accepten, com que a les escoles s'ensenyi ensenyament patriòtic amb la història del partit i no sé què, com que el sistema judicial ja no acabi a Hong Kong, sinó que l'acord d'apel·lació última sigui Pequín, o que hi hagi extradició cap a Pequín, i per tant Pequín finalment pot portar-se qui vulgui cap allà. Una sèrie de coses que els hongkonesos veuen amenaçades les seves llibertats, protesten fortament l'any 2017, 18, 19, i finalment això és reprimit d'una manera brutal. Tots els membres de l'oposició són empresonats, etc. Es provoca una mena de llei marcial, una llei de seguretat nacional, que qualsevol que protesti en contra del règim serà considerat sediciós, coses que ens sonen una mica. Bé, llavors, en aquest procés la Xina buscava entrar a l'Organització Mundial del Comerç, per tant convertir-se en algú, un agent important en l'economia mundial. En aquest procés, abans parlant de les grans iniciatives hidràuliques, etc., la presa de les Tres Gorges serà una d'aquestes apostes per la energia hidroelèctrica, etc., però també connectant amb una tradició que és la dels grans obres hidràuliques que legitimen el poder, etc., però que tindrà molta contestació. És una presa que té una llargada com si fos d'aquí a Madrid gairebé, que té una extensió i que nega, per exemple, aquesta fotografia veiem una ciutat i a la següent veiem com queda sota la terra, és a dir, que anega és un pantà immens i que amb un potencial també, perquè a la Xina hi ha molts terratrèmols i també podria ser fins i tot un objectiu militar, deien. Per tant, és molt controvertida, però és una de les grans infraestructures que fan en aquests moments, doncs aquesta és la zona on es fa aquest gran pantà. Políticament, la Xina és una mica un gratacels horitzontal, és un país que és comunista i capitalista, alhora comunista i capitalista. Políticament és bàsicament un país comunista, sense dubtes, amb una estructura de poder de caràcter d'inspiració soviètica, leninista, on hi ha un exèrcit, però l'exèrcit no és una dictadura militar, l'exèrcit sempre està subordinat al partit, qui mana és el partit, i és controlat pel partit i pel líder del partit, i el partit és el qui domina, és un partit-estat, domina l'aparell de l'estat, duplica els càrrecs, és a dir, un alcalde té per sobre seu el cap del partit i sempre és el cap del partit el qui mana. És a dir, si tu vas a parlar a Shanghai i has de veure qui és el que mana aquí a Shanghai, no és l'alcalde, és el cap del partit de Shanghai. I quan pensem en Xi Jinping no és el cap del govern, Xi Jinping és el cap del partit. I el cap del govern, doncs, fins ara era Wen Jiabao, etc., una sèrie de gent que noms que no en sonen de res, i que són com gestors, merament. És com el que seria aquí el secretari d'Estat o un primer ministre, però sense gaire... L'estructura que realment el poder és la del partit. Llavors el sistema administratiu està subordinat. Llavors, el partit, com deia abans, aquí posa 78 milions, però això és de fa uns quants anys, són bastant més. Llavors, és un recluta, diguem-ne, gent educada, gent té les seves pròpies escoles del partit, universitats, etc. I té, per tant, un percentatge important de població i de capitalitat sobre la societat. Pel que fa al sistema de governació, És un sistema piramidal també, on a la base hi ha el que seria l'equivalent a un parlament, és el que és com el Congrés Nacional, que es renova cada 5 anys, però que es reuneix només un cop l'any. El Parlament xinès es reuneix al març i en una o dues setmanes ho aprova tot. Aprova tot el que li ve donat, que s'ha decidit prèviament des de dalt, i llavors és un lloc de mera confirmació formal d'unes polítiques que han estat elaborades prèviament des de dalt. Una mica més amunt hi ha el Comitè Central, doncs, que són uns 250, 300, que ja tenen, és un òrgan important, i llavors hi ha el Politburó, que ja són els 20, 30, que tenen realment un poder, i dintre el poder, els que realment manen, els que setmanalment, equivalent al que seria el nostre Consell de Ministres, és el que es coneix com el Comitè Permanent del Politburó, o sigui, la Permanent del Politburó, que són 7 o 9, depèn del moment. Aquests són els que realment tenen el poder. I a més, des d'ells emana, evidentment, el líder, ara ja no aquests 7 o 9, sinó el líder màxim, el que emana més, i a partir d'aquí va baixant. És a dir, és el secretari general del partit el que realment té el poder, perquè s'ha tornat a un règim molt diguem-ne, unipersonal, podríem dir. Llavors, el Comitè Permanent del Politburó, que és aquest 7 o 9, depèn del moment, a partir del 2012 amb 7, és el secretari general i els que es cullen. Ara fa pocs mesos es va produir el Congrés del Partit Comunista i es va escollir quins eren aquests membres de la permanent dels 9 període que es va obrir de 5 anys. Llavors, a partir dels, després de Xi Jinping, després dels fets de Tiananmen, els líders que ha tingut, els caps del partit i de l'Estat, perquè el partit ja està anant barrejat, van ser primer Jiang Zemin, després Hu Jintao i després del 2012-13 Xi Jinping, que inicialment, segons el sistema que havia dissenyat Xi Jinping, acabat el seu mandat, ja l'hauria d'haver acabat. Però un dels canvis que va introduir Xi Jinping és dir, aquest sistema de mandats limitats és una llei no escrita, però a partir d'ara no es complirà. I jo seguiré el poder fins que consideri que he de seguir. Per tant, no hi ha cap successor nominat, no hi ha cap previsió de quan hagi de deixar el poder. I això ho remet en termes d'estratègia, de dir, tenim una missió històrica, ara no podem deixar anar el fil aquest i hem d'estirar d'aquesta corda. I a més han anat convertint la figura de Xi Jinping, la narrativa del partit, en una figura equivalent a la de Mao. És a dir, aquests altres, Jiang Zemin, Hu Jintao, han desaparegut, i fins i tot Deng Xiaoping, han desaparegut del discurs polític públic, han deixat de parlar-se d'ells, han deixat de ser importants. I només hi ha dues figures a la Xina importants, Mao i Xi Jinping. I justament Mao, que havia quedat, recordeu que us havia dit, a Mao l'havien dit, bueno, es va equivocar molt, i el van deixar el retrat penjat a la passetament, però bàsicament el que va fer va ser desmaoïtzar el partit i el país. És a dir, Mao va desaparèixer el discurs públic, va ser considerat un personatge més aviat criticable, i les obres de teatre, les pel·lícules, els llibres, podien criticar la Revolució Cultural i a Mao, perquè era vist com un perniciós, perquè fet tots els líders que havia a partir dels 80 havien passat els anys 60 i 70 carretejant fems i havien estat apallissats pel lideratge de Mao. Per tant, no li tenien gran simpatia. Però, en canvi, en les últimes dècades, Mao torna a ser una figura respectada i citada i considerada al màxim nivell. És a dir, que ha tornat a aparèixer com a referent polític de primera. Quan abans havia quedat, diguem-ne, com va ser el que va unificar el país, va ser el que va crear la revolució i tot això. Llavors, és important que aquest gir autoritari que es manifesta en aquesta continuïtat, desmantella el sistema aquest de successió i de compromisos amb els contraris. I de fet, en l'últim comitè del partit, no tinc la imatge, no vaig recordar de posar-la, però potser ho recordeu, a la tardor va haver el congrés del partit, i aquest que està aquí a la fotografia al mig, Hu Jintao, que llavors ara ja és un senyor molt més gran, estava assegut al costat de Xi Jinping a la cloenda del Congrés, i en aquell moment de la cloenda del Congrés havien de dir els noms dels elegits per ser el Politburó, el permanent. Una de les coses que va fer Xi Jinping és que no va posar ningú de la corda dels anteriors. És a dir, el compromís anterior és que de les diferents tendències del partit sempre hi havia un acord de posar uns quants de cada i arribar a una mena de consens. Xi Jinping va posar tots els que eren de la seva corda, tots els que hi tenia màxima confiança, i no va posar ningú de, ni dels de Jiang Zemin, ni dels de Hu Jintao, ni dels de... És a dir, ningú que tingués una idea diferent a la seva o que no fos algú amb el qual ell havia treballat prèviament i tingués una confiança plena. Llavors, això va portar a que Hu Jintao tingués un moment de voler obrir la carpeta i Ping va demanar que l'agafessin i se'l fessin fora. I sí, el gest va ser tan poc educat que el nou líder va fer fora de la sala a l'anterior líder, que em dient, no molesti, iaio, vostè fora d'aquí que està desbarrant, deixi. Llavors, va ser una mossa també de cop de taula, dient, aquí el que mano sóc jo, només jo. Però bé, això és un simbolisme, però el que hi ha és això, que no hi ha contrapoders, no hi ha pluralitat dintre de la pròpia elit del partit. Que Deng Xiaoping havia dit, per evitar aquesta mena de turbulències que va haver a la transició entre Mao i etc., busquem un consens entre totes les tendències del partit. Això desapareix. Llavors, aquests diferents lideratges, de la política de generacions, Mao, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, que és aquest que el van fer fora, i finalment Xi Jinping. Per exemple, Li Keqiang, que és al costat, que era el cap del govern, també l'ha fet fora, també ha desaparegut, i ara encara no se sap qui serà el cap del govern perquè està en un moment de transició. Llavors, en el pla internacional aquest canvi també ha portat un canvi de política, perquè si Deng Xiaoping tenia una política molt de perfil baix, de buscar l'amistat amb tothom, amb tots els veïnatges, de buscar atreure la simpatia de tot el món i, per tant, la inversió estrangera, la col·locació en el mercat dels seus productes, l'obtenció de matèries primeres. Xi Jinping, i potser perquè la Xina ara ja està en una posició econòmica forta i es veu en possibilitat de fer-ho, comença a plantejar un somni xinès de ser una superpotència. I això, per una banda, defensant uns interessos regionals, i l'altra, per exemple, llançant aquesta iniciativa de la nova ruta, que es coneix com les noves rutes de la seda, que és buscar una mena de circuits econòmics que conflueixin i surtin de Pequín. A través de fer inversions, una mena de pla Marshall, fent inversions a Pakistan, a Indonèsia, a Birmània, comprant ports, arreglant el port del Pireu, comprant el port del Pireu a Grècia, és a dir, invertint en infraestructures i en, sobretot, de comunicació, ja sigui telemàtica o de vaixells o trens, etc., per assegurar-se una mena de circulació de productes i de centralitat econòmica. Una diplomàcia econòmica fent moltes inversions, també provocant deute, i això ha estat problemàtic en alguns d'aquests països perquè els deixa molt agafats respecte a la Xina, però també en alguns casos, per exemple, el cas africà, que els europeus no podem donar lliçons a ningú perquè les hem fet de tots els colors, però els xinesos han anat allà i han dit, nosaltres us construïm carreteres, us construïm empreses, us fem infraestructures i a canvi us comprometreu a subministrar petroli durant 20 anys o a obrir el que sigui, el que els hi convingui a cada país. Per tant, hi ha una progressiva, diguem-ne, presència a Àfrica, a Llatinoamèrica, a Xile, doncs el coure, doncs nosaltres muntem coses i tal, i el coure va cap a la Xina, etc. És a dir, assegurar-se les matèries primeres, els materials, metalls, etc. Llavors, aquest capitalisme d'estat es basa també en que la Xina ha tingut, des dels 80 fins ara, ha tingut un creixement molt alt, però el secret o la trampa és que aquesta riquesa tan alta que ha tingut la Xina no ha revertit sobre la societat, sinó que en bona part se l'ha quedat l'estat o el partit estat. És a dir, que la Xina sí que la gent, jo abans he començat dient, el país del món on més gent ha millorat de nivell de vida, però no ha millorat de nivell de vida en el mateix nivell que podria haver-ho fet si la riquesa s'hagués redistribuït. Això li dona molts elements, molta capacitat financera a l'estat per utilitzar-la políticament. És a dir, per exemple, ara, en el tema de Rússia, doncs, que els europeus i els americans fan un boicot, no passa res. Nosaltres venim aquí al rescate i invertim, posem diners, etc., el que sigui. És a dir, que poden jugar amb aquestes coses. Llavors, aquest capitalisme autoritari està buscant també aquestes complicitats globals i especialment el tema Taiwan és preocupant, i això potser aniríem acabant, perquè també la Xina té unes ambicions al conjunt de les illes del sud-est d'Àsia, perquè diuen que totes aquestes illes són seves, perquè tradicionalment han estat seves, i llavors reclamen aigües territorials que són molt properes a Malàisia, a Filipines, a Vietnam, etc. I l'illa Taiwan fins ara havien tingut una retòrica que algun dia ens reunificarem, però els últims anys han dit que això s'ha de realitzar ja i l'amenaça de fer-ho militarment cada cop més candent. I una intervenció militar a Taiwan tindria conseqüències molt greus perquè ja hi passa la meitat dels vaixells del món, allà es fabriquen el 90% dels microxips més petits, bueno, tot, és a dir, seria, a més no seria una guerra de tancs, sinó de grans atacs, i per tant, i sobretot els taiwanesos, els 30 milions de taiwanesos, ningú els hi pregunta què és el que volen fer i què volen ser, que no, en principi no es volen reunificar a curt termini en aquests termes d'absorció, llavors aquí hi ha un problema muntat gravíssim. I amb això que diuen, això és la línia que diuen els xinesos que és seu, i per tant aquí hi ha un problema greu, i on Estats Units i Xina estan observant-se, mateix avui mateix la Xina deia potser començarem a vendre armes també a Rússia, i per tant aquí hi ha una mena de clima complicat, sabem també va haver fa uns dies els globus que circulaven, és a dir, estem en un territori gairebé de guerra freda, que podríem dir que no era el que era previsible, però potser anem cap aquí. És una mica preocupant el gir que ha fet la Xina els últims anys en aquest intern i extern. Deixem-ho aquí. No, també apunto a dir les coses són complexes, hi ha molts aspectes, i una cosa és el règim i el país, i una altra és la societat, que és molt més oberta, molt menys, diguem-ne, servil i seguidora d'aquestes polítiques el que ens poguéssim imaginar. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sí.
Molt bona nit.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, estem assistint fa uns temps a una colonització, sobretot de l'Àfrica, per part de la Xina, a base de diners. Mm-hmm. Estic pensant en el desdoblament del canal de Suez, amb el Museu Egipci, etc. Aleshores, dona la sensació que els amos del món, que eren els Estats Units, que d'alguna manera són una democràcia, quedaran en segon lloc, que no saben què fer, davant d'una Xina massa emergent que no és democràtica. Mm-hmm. Això és un perill? Hi ha alguna solució? O va cap aquí al món?
Sí, és el que apuntava, que és un dels... de les preocupacions és que la Xina sí que està ara mostrant aquesta voluntat de liderar que es coneix com el sud global i aquests règims que són de caràcter autoritari, convertir-se en certa mesura en model d'uns règims autoritaris o model de què és possible ser un règim autoritari alhora econòmicament eficient, viable i diguem-ne, capitalista. És a dir, aquest capitalisme d'estat o aquest comunisme neoliberal, diguem-ne com vulguem, esdevé modèlic per alguns països que diuen, mira, això és podem tenir un poder fort, un control absolut de la societat, i alhora la Xina sí que està creant aquestes xarxes de complicitat i de dependència econòmica, no només amb Àfrica, també amb Llatinoamèrica, amb bastants països d'allà doncs, amb comprant les mines, etc., Bolívia, etc. En molts països hi ha una dependència, una voluntat d'influència. És preocupant el fet que sigui que el model econòmic, perdó, el model polític que apunta en si aquest, també és un tema de que els països desenvolupats no han generat, i especialment als Estats Units, no han generat unes dinàmiques en cap cas exemplars en allà, i per tant tot allò és un... I els xinesos estan tractant, per exemple, sempre cada nou lideratge xinès, el primer que fa és fer una conferència en tots els països africans, els col·loca al primer lloc i els tracta d'igual a igual, no com, bueno, tenim a llançar unes molles aquí que ens sobren nosaltres, anem a veure, i per tant aquí té un potencial, i hem vist que aquí hi ha un potencial de creixement i ells el volen liderar, i també en els països centrats. Per tant, és complicat, perquè ells, potser el que sembla la seva estratègia és, i de fet, Xi Jinping ho repeteix constantment, nosaltres estem emergint i sense estar enfonsant, deixem-los que s'enfonsin sols. Per dir-ho així, no té una voluntat de confrontació, sinó igual que van fer amb l'economia, no van desmantellar l'economia socialista, sinó que van fer créixer l'altra, diu, anem a fer créixer una altra cosa, que és aquest subglobal que nosaltres liderarem, aquestes rutes de la seda, etc., i els altres aniran quedant en un segon pla i deixaran de tenir la importància que tenien abans, i amb Europa intentarem tenir bones relacions, i amb els Estats Units hi ja ho mirarem. Però és cert que ells tenen aquesta voluntat de lideratge d'una alternativa que tampoc és que sigui... És dir, si ens ho mirem, clar, per molts d'aquests països és molt beneficiós i sobretot és una esperança perquè els hi dona infraestructures. Sí que es genera el cicle colonial perquè és el cicle colonial de tu em vens productes primers i jo et venc productes elaborats, que és el tipus, és a dir, i per tant tu no t'enriqueixes sinó que m'estàs donant el petroli, m'estàs donant les fustes, m'estàs donant el que sigui i jo t'envio ja les coses elaborades, els basars, i això no deixa de ser econòmicament un cicle colonial. Però alhora el que diu la Xina és mai en posarem el règim, explícitament, guarneu-vos com vulgueu. I clar, aquesta és la seva clau, perquè si van anar al Sudan, quan tot el món els estava fent perquè allò era un desastre, drets humans, etc., els senyors van dir, nosaltres no és igual, mateu el que vulgueu, fou el que vulgueu, nosaltres invertim aquí. És a dir, no miren mai aquestes, quan països ja estan, la comunitat de Nassau fa un boicot per temes de drets humans, etc., sinó no, nosaltres volem només el tema econòmic, ens posarem amb els vostres temes interns. Llavors, això els dona avantatge. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha parecido muy interesante toda la ponencia y una cosa que me ha extrañado tras describir el recorrido de la China entre la China imperial y la que conocemos hoy,
sí,
es que no me ha parecido oír nada acerca de la política demográfica de la China, la One Child Policy, la política según la cual solo se podía tener un hijo,
sí,
y las parejas solían escoger tener un... ¿Perdón? ¿Estoy hablando muy fuerte?
Sí.
Sí, entonces, bueno, me extrañó no oír hablar de la política demográfica de China,
uh-huh,
que duró bastante tiempo y era la política donde solamente se podía tener un hijo, y optaron por tener hijos varones, generalmente, a las niñas,
sí,
las africanas.
Sí, eso lo he explicado al principio de todo, igual potser no lo habías dicho.
Ah, bueno, entonces mi pregunta en realidad, sí, es, a raíz de esa política,
sí,
según me ha parecido entender, la China se encuentra con un problema demográfico, uh-huh, algo distinto al del resto del mundo, donde estamos todos viendo un envejecimiento y una inversión de la pirámide demográfica. Pero en China ese problema, por lo visto, es exponencial debido a las consecuencias de la política que están, de la política de un solo hijo, que están llegando ahora. Es decir, que de la noche a la mañana se van a quedar sin población. Entonces, mi pregunta es si sabe algo sobre este tema y qué impacto tendrá sobre la política de la cinturón y carretera de la seda.
Sí,
no sé com s'hi.
Sí, això comentava una mica al principi de que aquesta política del fill únic, en principi havia de ser només per una generació, la van allargar i això acaba tenint conseqüències de dos tipus. Una és sobre la mà d'obra i l'altra és sobre l'envelliment de la població. I en aquest sentit es troba una situació semblant a la nostra. És a dir, que hi ha una piràmide invertida i poca gent produint per molta gent gran. I això arribarà en poc temps, que s'hi trobaran. I llavors, i sobretot en un estat que fins ara s'havia desentès de les cobertures de bona part de la població, les cobertures de jubilació, és a dir, que no assegurava aquest tipus de qüestió. Llavors, això és un dels problemes, un dels reptes que té i actualment inclús estan polítiques de caràcter de nou natalista i també una certa preocupació, per exemple, en temes de gènere, dels drets de la dona, perquè la política xinesa ara és incentivar que la dona no treballi, sinó que torni a casa i tingui fills. És a dir, un model de dona, diguem-ne, productora de nens. I, per tant, una visió molt tradicionalista de la qüestió i, per tant, un retrocés en aquest sentit important. Llavors, perquè hi ha aquesta preocupació en aquest sentit. I té aquesta, a banda de la qüestió que deia abans per això hi havia, per exemple, quan hi havia l'adopció internacional sempre eren nenes, perquè hi havia l'abandonament de nenes, és a dir, l'impacte sobre temes de gènere, també hi havia el tema d'aquests dos altres impactes. No està previst, en principi no és un país que sigui gran receptor de migració estrangera i no està previst que això ho vulguin resoldre per aquesta banda, però no, mai se sap. El que sí que hi ha és un cert tràfic de dones, és a dir, que tracta, la tracta, que és una mica tot arreu, hi ha, no és una cosa molt, molt, però uns quants desenes de milers de noies, sobretot de Corea del Nord, de Myanmar, de països veïns, són traficades i casades quan són nenes o petites, etc., amb xinesos, perquè hi ha un excedent de testosterona, podríem dir així. Hi ha masses homes i poques dones. Digamos.
Sí, hola, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Aquí, sí. Políticament molt bé, però jo li voldria preguntar, a veure, per exemple, els joves aquí en aquest país, a quina edat es poden emancipar per ells mateixos i com tenen la feina per poder-se guanyar la vida. I la segona seria, deixi'm li dir seguretat social perquè és el que conec aquí, però aquest règim, la cobertura sanitària, com la tenen? Com a Amèrica, que si tens diners et cures i si no et mores, com aquí, que és una mica diferent. Bueno, bastant diferent. I la tercera, que ara ha explicat una mica la situació de la dona, però sí que m'agradaria que m'expliqués una mica la dona, a part d'això que tenen un retrocés, els que poden arribar a treballar, quina situació està, com aquí, que està una mica degradada i cobra molt menys, i com, i després pel tema de la identitat de gènere, que això no se n'ha parlat i crec que és interessant també.
Molt bé.
Com està, si els maten, com
intento,
els altres països,
intento
els
sintetitzar,
els posen a presó.
Una,
sento,
no, 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 intento sintetitzar. Sobre el tema de la feina i dels joves, justament perquè actualment diguem-ne, hi ha no hi ha un creixement econòmic tan fort i en realitat hi ha una certa incertesa, ara comença a haver més, podríem dir, fins ara la Xina creixia tan ràpid que absorbia la mà d'obra, és a dir, que hi havia moltes oportunitats de crear negoci, de créixer, i per tant no hi havia, expectatives, però no problemes que tenen els joves actualment és que comencen a tenir aquesta manca d'expectatives i, per exemple, l'any passat va aparèixer, fa dos anys, va aparèixer un moviment socialment molt estès que en deien de romandre estirat, que era aquest abandonar la cursa per créixer, per enriquir-se i tal, i deixar-se una mica anar i abandonar perquè no havien perdut aquestes expectatives. Clar, també això, diguem-ne, és un dels aspectes que té a veure amb l'evolució de l'economia. El tema de cobertures socials no és com el cas dels Estats Units, és a dir, jo deia que es van desmantellar, etcètera, però no totalment, és a dir, depèn del tipus de feina que tinguis, hi ha copagaments, hi ha molta gent que no té cobertura i gent que sí, o sigui, depèn però en general sí que hi ha una cobertura general, però a vegades molt, molt superficial o no total. Per exemple, ho hem vist ara amb el tema bueno, seria llarg d'explicar això del Covid dentro d'aquest tema. L'altre és el tema de gènere. La Xina sí que ha experimentat una històricament, en el període comunista, les dones en teoria estaven en igualtat, però no veuràs cap dona en posició de poder polític. En el pla econòmic o acadèmic sí que hi ha moltes dones que són professors universitàries, que tenen càrrecs, etc. Però hi ha una socialment encara molta discriminació i, per exemple, un dels fets que ha passat és que el moviment, també és d'aquesta última dècada, el moviment feminista, per exemple, les noies, fa uns quants anys van aparèixer unes noies amb el caliu del tema aquest del Me Too, que també van denunciar abusos i tal, i estan totes a la presó. Ja no vulguis denunciar coses, no vulguis sortir de... És a dir, podríem dir un dels canvis és que abans havia comentat que hi havia un incipient societat civil o esfera pública, associacions d'advocats que defensaven gent amb problemes, tot això ha estat desmantellat. No hi ha possibilitat de cap organització, de cap ONG, de cap iniciativa que se surti del que és, que confronti l'Estat amb aquest qüestió. Llavors, temes de gènere, si són problemàtics, doncs s'ha de passar per sobre. Per tant, no sé si... I també en temes d'identitat, LGTBI i tot això, hi ha una certa permissivitat, però també, per exemple, fa uns quants anys vam muntar un acte amb una especialista sexòloga xinesa que també venia amb el que muntava el Festival de Cinema LGTBI de Pequín i explicava que els hi van prohibir, s'ha prohibit des de fa uns quants anys, i les últimes vegades, per veure també l'enginy i com els xinesos se les empesquen per sobreviure en aquesta situació, com els van prohibir, va dir, molt bé, quedem tots a l'estació, van llogar 10 autocars o 40, no sé quants autocars, va dir, cadascú que es porti un portàtil i posem els autocars i llavors els van donar un pendrive i van dir, un, dos, tres, posem i comencem a veure la primera pel·lícula. I anàvem circulant amb l'autocar, mirant la pel·lícula i després van veure les pel·lícules i després se'n van anar tots a dinar a un restaurant i a fer la gran col·lega. Per tant, van fer el festival circulant amb autocar. L'any següent, com els hi van pillar, que havien, no els hi van deixar jo autocar, és a dir, quedem a l'estació de tren. I van fer el mateix, van fer el festival, van pujar tots amb un tren, amb els portàtils i els pendrives, van fer el festival així. Diguem-ne que, però han de sobreviure buscant aquests espais, aquests intercicis, amb un règim que intenta controlar. Però, per exemple, temes d'això, havien tingut molta visibilitat, havia hagut parades, allò, les festes, de l'orgull gai, tot això, i això els últims anys ha estat molt més reprimit. Perquè tot el que se surti del que és habitual...
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.